Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Reportatges de ràdio amb Ruth Caral.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i de seguida la saludem. Abans, però, deixeu-me dir que tenim a Jéssica Albiach fent també roda de premsa al Parlament de Catalunya, la líder d'En Comú Podem, que ha dit que els seus vots no són suficients per aprovar aquests pressupostos, però que sí que són vots imprescindibles, fent una clara referència a aquesta represa de les negociacions que ha anunciat Salvador Illa per aquest dilluns entre el grup parlamentari del PSC i el govern d'Esquerra Republicana. Com dèieu, seguirem tot plegat des dels serveis informatius d'aquesta casa. Ara sí, Ruth Caral, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui ens portes un reportatge sobre produir cinema aquí a Catalunya, cosa que m'agrada molt, després d'aquests Gaudí.
Això mateix. T'anava a preguntar què va passar este diumenge.
Clar.
Però ja ho sabies, ja ho sabies.
Sí.
Se van lliurar els Gaudí.
Ho sabia i era.
Això mateix, és veritat, tu hi vas ser. Molt bé, doncs jo, mira, pel reportatge vaig voler parlar amb directors que s'havien estrenat amb el seu primer llargmetratge.
Oh, que bé.
La gent que li agrada el cinema el viu apassionadament i es veu d'una hora lluny també. Mm. Però tot i això, un reconeixement o simplement l'oportunitat de crear una pel·lícula tarda molt a arribar, no? Llavors, en el cas de... Això sí, en el cas del cinema de qualitat, en què els equips de treball són molt i molt nombrosos. Llavors, què passa? Que des que acabes la carrera, sigui cinema, sigui comunicació audiovisual, per posar dos exemples, fins que aconseguixes rodar el primer llargmetratge, passen uns quants anys pel mig. Per això vaig voler parlar amb Miquel Gurrea, guanyador a millor secció novella d'aquesta edició.
Miquel Gurrea també... és el director de Suro, per cert, pel·lícula que val molt, molt, molt la pena. Si no l'heu vist al cinema, la tindreu el 20 i algo de febrer a Filmin, si no m'equivoco.
Diria que sí.
Sí, eh?
Llavors, també amb Laura Cisteró, fotògrafa i directora del cinema, que també va quedar nominada a la mateixa categoria, a millor direcció novella. I per últim també he parlat amb David Aymerich, un dels productors de Solo, que també va ser un dels nominats a millor curtmetratge. Ells m'han explicat el seu punt de vista sobre produir cinema a Catalunya, també fer-ho des d'altres punts del país, malgrat que la indústria audiovisual està majoritàriament instal·lada a Barcelona, i també el seu punt de vista sobre l'ús del català.
Alguna cosa més, Ruth?
Res de res.
Doncs va, som-hi, escoltem el reportatge social d'avui sobre el cinema de Catalunya i de seguida ho comentem, va.
A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir l'acabada abans del parc.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
Però teniu algú que us faci la lleva de suc? L'any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000?
Aquesta és la història d'Helena i Ivan. Són els protagonistes del llargmetratge Suro, la pel·lícula debut del director de cine Miquel Gurrea. Nominada a diversos festivals, i ha guanyat 3 premis Gaudí, un d'aquests precisament el de millor direcció novella.
I el Gaudí és per... Miquel Gurrea!
Moltes gràcies a totes les persones de l'acadèmia. Vull compartir-ho amb l'Avelina, amb la Laura, amb la Carlota, les meves companyes de categoria, i amb totes les persones que han fet una primera pel·lícula aquest any, que sabem que és molt difícil. Companyes, companys, anem cap a la segona. Gràcies.
Ja ho va dir ben clar el discurs. Fer una primera pel·lícula és molt difícil. La idea de Suro naix l'any 2010, però no és fins al 2016 que s'engega la primera fase del projecte i fins al 2022 quan finalment s'estrena.
És habitual amb una primera pel·lícula, no?, que des de la concepció inicial fins a l'estrena passin 4 o 5 anys. Malauradament sí que és així. Són els tempos que tenen les primeres pel·lícules, perquè també, bueno, doncs suposo que no hi ha una pel·lícula prèvia que t'avali, no? I esperem que la següent, doncs, tardem menys.
Compartint nominació a millor direcció novella, també hi havia la fotògrafa i directora de cinema Laura Cisteró. Toliat i Adrift és també el primer llargmetratge documental de Cisteró. A Catalunya es va estrenar l'octubre del 2022 i el cartell de l'obra ja llueix 7 premis.
Aquest any va ser una super sorpresa estar nominada també a Direcció Novella. No me l'esperava, perquè poques vegades el documental surt de la seva caixeta, no?, de documental i traspassa aquest tipus de nominacions. Llavors, estar allà pues, trencava uns motlles que crec que em van bé a mi i li van bé també a properes generacions, que, bueno, que el documental pot ser més que aquesta història sobre la realitat, sinó que també es pot treballar d'una manera super cinematogràfica i es pot valorar la direcció d'un documental. Sabia que no la guanyaria, evidentment, però em vaig sentir molt afalagada de pensar que havien valorat la meva feina com a directora dintre d'aquest documental i, evidentment, pues, sí, et dona força, no?, per continuar amb la meva visió i continuar donant-li canya, no?, als pròxims projectes.
Malgrat que la nominació ja és una empenta per seguir creant, la realitat no sempre juga a favor dels somnis. Per això el reconeixement acostuma a arribar més tard del que es voldria.
Cinema és el que sempre he volgut fer, no?, dirigir. Llavors, clar, quan surts de la universitat, realment és difícil trobar treballs remunerats dintre del cinema com a directora, no? És algo que t'has d'anar guanyant. És per això que vaig entrar dintre del món de la publicitat i això m'ha ajudat a viure durant aquests últims 10 anys i és el que ha pagat les factures. Sí que és difícil tenir aquesta doble vida, encara que està molt, molt junta, no? Però sí que és difícil compaginar, fer anuncis moltes vegades, que a vegades són molt agraïts, però moltes vegades no són gens agraïts, amb el que t'agrada, no?
I en una altra categoria, la de millor curtmetratge, és on se situen les produccions més petites, però que també impliquen molt d'esforç. Una de les nominades d'aquesta 15a edició dels Gaudí va ser Solo, dirigida per Alberto Gros i produïda per Laura Ejidos i David Aymerich.
I cobro 5 euros menys per les molèsties. No, ara no puedo.
Els tempos per als llargmetratges són lents i per als curtmetratges també. David Aymerich va engegar la productora Aye Productions l'any 2014 a Tarragona, tot i que la indústria audiovisual se concentra principalment a Barcelona.
D'entrada diria que l'opció més fàcil sempre és marxar, i jo crec que aquí no en tinc cap dubte. Per part meva és un acte de fe, intentar produir cinema des de la nostra ciutat, des de casa nostra, on jo estic a gust, tinc els meus amics i la meva família, però no sempre és fàcil. Llavors, si hagués de destacar punts a favor de tot plegat, aquí tinc la sort de poder-me permetre una oficina i unes condicions de treball que, almenys d'inici, quan estàs començant, no podria imaginar a fora. I, a banda, també la proximitat amb els nostres clients, les institucions, tots els elements que formen part de totes les produccions audiovisuals i projectes que tires endavant. I això a municipis o ciutats més petites com Tarragona, que són també capital de província, no ens en oblidem, i que tenen tots els serveis que té una ciutat com Barcelona també, doncs ho té.
Però és inevitable haver-se de desplaçar cada 2x3 per qüestions de feina.
Jo pujo 2 o 3 cops a la setmana a Barcelona en tren, vull dir, al final els meus companys amb els que treballo són a Barcelona, la indústria és a Barcelona, els esdeveniments són a Barcelona, tot és a les grans capitals. Llavors, pots treballar en el dia a dia des d'una capital com Tarragona? Sí, però tard o d'hora has d'anar pujant a les grans ciutats per treballar, és a dir, no pots estar fent les coses per videotrucada eternament o tancat a la teva cova.
Així doncs, una vegada s'inicia el projecte, la feina es complica. I que algú real, Laura Cisteró i David Aymerich, coincideixen que l'entrebanc principal de les produccions cinematogràfiques i audiovisuals és el finançament.
Costa fer cinema a qualsevol producció, bàsicament perquè necessites molta gent per fer-ho possible i que hi han d'invertir un munt d'hores. Llavors, clar, jo sempre li dic el mateix a tothom. Quan diuen, ostres, aquesta pel·lícula ha costat 1 milió d'euros, 2 milions d'euros, vale, agafa la calculadora, multiplica un sou digne per 50, 70 persones 3 mesos o 4 mesos a l'any. Si això li sumes al lloguer d'equipament tècnic, desplaçaments, dietes, assegurança, seguretat social, impostos, sumes tot i te surt un pressupost d'una pel·lícula.
Tot això dibuixa que és un pressupost que no és immediat de poder aconseguir i per això costa, no?
Van ser molts anys per trobar aquell finançament i poder tirar endavant el projecte. Jo sempre dic que va ser la part més dura per mi, no? Aquest moment d'incertesa, de no saber si et donaran els diners, si podràs fer-ho o no, o de quina manera, no? Perquè és diferent si tens un pressupost de 50.000 o si tens un pressupost de 200.000. Canvia molt el projecte i la manera de tirar-lo endavant.
Es pot fer cinema de moltes maneres i amb escales humanes diferents, però sí que és veritat que necessites força gent, no?, al llarg de tot el procés.
Una vegada em van donar el go per fer la pel·li i em vaig sentir que res ja em podia parar, no?, i que totes aquestes dificultats que hi haurien de rodar a Rússia no serien res per mi en comparació amb aquest moment de finançament.
A part també del tema cultural, que mai l'hem d'oblidar, vull dir, cinema és igual a cultura, ningú vol invertir en cultura, és a dir, no és una inversió inicialment rentable i sembla que no sigui prioritari. Llavors, clar, entre què és cultura i que has de convèncer la gent perquè hi entri els projectes i tot, doncs, costa moltíssim.
És veritat que si ho comparem amb altres països del nostre entorn, doncs el pressupost que existeix per la cultura o pel cinema és força més elevat, no? Aleshores, si hi hagués més finançament, d'alguna forma podrien tenir una relació més rica amb la cultura i potser no costaria tant, no? Sempre costarà, perquè al final, bueno, és competitiu, però sí que és veritat que d'alguna forma, doncs, una societat també mesura la seva salut en funció de quina relació té allò públic cap a la cultura, no? I això es tradueix en finançament.
Per mi va ser dur tota aquella espera i en moments et planteges si has de seguir endavant o no, no? Però no sé què et fa que estiguis allà i que continuïs lluitant per aconseguir-ho.
I si parlem del cinema a Catalunya, cal parlar del cinema en català. La llei 20/2010 del cinema a Catalunya obliga les sales a projectar com a mínim el 25% de l'oferta en català. Però segons dades de Plataforma per la Llengua, l'any 2018 aquest percentatge només va ser del 2,1%.
Jo mai no em vaig plantejar o qüestionar aquest fet. És a dir, la meva primera experiència el 2010 als boscos de l'Alt Empordà va ser conèixer el món del suro, de la lleva del suro, en català, a més en el català, diguéssim, d'allà. L'idioma principal és el català perquè em sembla el més natural, no? És una pel·lícula purament de ficció, però és una pel·lícula que parteix d'un lloc molt concret i aquest lloc, no? I la sensació d'aquest lloc, d'aquest context, està molt present a la pel·lícula com si fos un personatge. Aleshores, havia de ser així.
Jo treballo la llengua dintre dels meus projectes d'una manera bastant natural i tal com em raja. La veritat, és a dir, vaig fer un curtmetratge que era en castellà perquè estava codirigint amb un director en castellà i llavors va sortir així. Després ara Toliati a Drift és en rus perquè està rodat allà i és així. I ara just estic escrivint un curtmetratge que és en català perquè, no sé, també m'ha sortit d'aquesta manera, és la meva llengua i per mi, des de la direcció, em sembla pues, de maneres naturals. Al final jo parlo les dues llengües, també sóc una persona molt internacional, no m'estranyaria també fer una pel·lícula en un altre idioma que no fos ni el català ni el castellà.
La llengua per mi és un element més narratiu i no és algo al qual li dona importància. Vull dir, actualment estem produint una pel·li en castellà, el curtmetratge solo era híbrid, barrejava el català i el castellà, tot i que majoritàriament era en català. Ja fa anys que la tendència a les institucions catalanes és donar suport a l'audiovisual en català i a l'hora d'aconseguir finançament, si tens una producció en català et veus més afavorida per tirar endavant el teu projecte.
Em consta que ara, no? És a dir, més tard que quan nosaltres estàvem finançant la pel·lícula, em consta que les institucions han fet una aposta decidida per incrementar el pressupost per filmar pel·lícules en català i jo ho celebro, però em sembla que en el nostre cas ni era de valents ni era de covards. Era natural i al final has de fer les pel·lícules una mica com la pròpia pel·lícula t'ho demana, no?
La gent mira el talent català i mira el cinema català i crec que està bé que el cinema català no tingui només que ser en català i que no només ens mirem a nosaltres mateixos, sinó que també des d'aquí mirem en fora, no? Perquè ja no vivim en una època en la que no ens movem fora de les nostres fronteres, no? Som gent que ens movem pel món, veiem coses i això que veiem també remet a qui som i també ens connecta amb el món que hi ha fora, no?
A fora ho veu tothom en versió original subtitulada. L'únic problema com a món seria portar-ho fora de Catalunya, que s'hauria de doblar el castellà depèn en quins espais, però és que tampoc ho crec. Jo, sincerament, des que començat, mai m'he trobat amb impediments o dificultats per produir en la nostra llengua. Crec que avui en dia està molt normalitzat, almenys aquests últims anys, que és quan jo he pogut començar a produir cinema com a tal, i content de tenir la llibertat de produir com més ens vingui de gust.
L'any 2022, el Departament de Cultura va invertir 14,2 milions d'euros en cinema català, una xifra que supera els 10,5 milions del 2021. En produccions del 2023, se subvencionaran 34 pel·lícules cinematogràfiques, de les quals 25 són en català. A primer cop d'ull, les dades són optimistes i encoratgen a seguir produint, però la indústria audiovisual és exigent. Genera riquesa per al país, tant econòmicament com cultural, i ho seguirà fent si té suport i finançament. Cal anar al cinema, gaudir de l'audiovisual en català i també cal produir les pel·lícules des d'arreu del territori.
Pensava, i tant, que cal anar al cinema, omplir les sales, i si són en català, doncs vinga, promocionem també la nostra cultura. Comencem pel principi, Ruth, com sempre, i és que produir la primera pel·lícula és un procés molt costós tant per la durada com per la dificultat d'aconseguir tot el finançament necessari. No?
Sí, exacte. Matisem-ho per si de cas. En tot moment parlem de cinema professional i d'alta qualitat. Miquel Gurrea, Laura Sistero i David Aymerich ho esmenten al reportatge, que al final és un projecte audiovisual. També es pot fer amb pocs recursos, però llavors ja no jugarien a la Lliga dels Gaudí. Dit això, doncs, és evident que és molt complicat engegar la primera producció, però quan t'hi pares a pensar, t'adones que efectivament dedicar-se a la direcció de cinema també és molt vocacional, no? El cas d'en Miquel, per exemple, és bastant representatiu. El 2010 té el primer contacte amb el sector del suro, fent de traginer, i el 2016 és quan pren la decisió de començar a preparar el guió i, un cop enllestit, buscar el finançament. Des de llavors i fins al 2022 estem parlant de 6 anys en total, tenint en compte, això sí, que hi va haver la pandèmia pel mig i això ho va trasbalsar tot. Per tant, podem calcular més o menys de mitjana uns 5 anys.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I crec que era ell, no?, que deia que també t'has de guanyar la confiança, no?, en aquest reportatge. Quan no has fet cap pel·lícula abans, suposo que no hi ha res que t'avali.
Exacte, això és el que ell explicava. Sí que és cert que al final sempre s'acaba anant al mateix lloc, no? Si la història és bona i funciona, ja ho tens tot fet, però vaja, s'ha de preparar molt bé tot, realment. I de fet, precisament Suro i Toliati a Drift són dos casos de dues pel·lícules rodades fora del que seria el nucli principal de la majoria dels treballadors implicats en els llargmetratges. És a dir, si la majoria dels professionals viuen a Barcelona i Rodalies, a Suro es van desplaçar fins a l'Empordà i en el cas de Toliati a Drift van haver d'anar fins a Rússia.
Que Déu-n'hi-do.
Vull dir que fes un recompte de tot el que has de gestionar, no?, per moure 50-70 persones, que és el que deia David Aymerich, per anar fins a Rússia. I tot i així, a la Laura la qüestió del finançament és el que més la va fer patir. De fet, m'explicava que molta gent li preguntava com havia sigut això d'haver de gravar a 21 graus sota zero.
Déu-n'hi-do.
I ella ho dia convençuda, que això no havia sigut res en comparació amb tota la faenada d'haver de buscar el finançament.
Clar, al final, un dels temes que introdueixes en aquest reportatge és el cinema en català.
És una de les espurnes que encén el debat, no? Se'n parla molt de la falta de cinema en català, de l'aposta real per produir i també per exhibir a les sales de cinema pel·lícules en les quals sigui un element important, no? Potser per això també ha generat tant de rebombori al Carràs, en el bon sentit de la paraula rebombori, eh?
Sí, sí, sí.
Però vaja. Laura Sistero també apuntava un punt de vista interessant, i és que el cinema pot ser en català sense haver de parlar necessàriament de Catalunya.
Bona aquesta.
Mira, com que no ho he pogut incloure el reportatge, si et sembla, sentim ara el tall de veu.
Crec que hi ha un cert impuls, m'agradaria que hi hagués un més impuls encara i que es valorés també tota aquesta feina que es fa mirant cap enfora, no? Evidentment s'ha de parlar de Catalunya, s'ha de parlar dels temes que vivim, però com és que això, no? Avui en dia ja crec que les fronteres es comencen a difuminar, no? I som més que gent que viu només aquí, no? Som gent que ens movem i que som part del món. La geopolítica ja cada vegada ens toca de més a prop, no? Cada vegada el món es fa més petit i per això s'ha impulsar tot el talent català, miri cap endins, miri cap enfora, i això també farà que les produccions catalanes doncs, siguin cada vegada millors i de més qualitat.
Això és el que ens explicava Laura Sistero, i ja per últim, també ens ho deies, Ruth, que Barcelona és el centre de la indústria audiovisual, clar.
Sí, 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 Barcelona està connectada amb tot el territori, però no està situada en un punt cèntric del que és tot Catalunya, no? Llavors, qualsevol persona vinculada al sector sap que aquí és on bull la creació del cinema en català, però també cal tindre en compte que hi ha productores més enllà, no? David Aymerich explicava el seu cas, que l'any 2014, va decidir crear AG Productions i ho va fer a la seva ciutat, a Tarragona. I hi ha productores a molts altres pobles i ciutats del territori, eh? Vull dir que també és una lluita activa per mirar de descentralitzar el talent, que n'hi ha molt a fora de Barcelona.
I tant.
I mira, si et sembla, també tiraré un altre tall de veu, en este cas de David, perquè fa un comentari optimista que estarà bé escoltar.
Jo sempre ho dic, hi ha molta gent de Barcelona que té 45 minuts en metro fins als llocs on ha d'anar a treballar, amb el qual trenquem estigmes i veiem que des de casa nostra es pot fer qualsevol projecte, no només cinema, qualsevol projecte emprenedor, perquè estem hiperconnectats i superben connectats amb el territori.
Sí, comentari optimista per acabar aquest reportatge amb Ruth Caral, i és que també la cultura catalana ha de descentralitzar tot el que sigui possible i trencar d'alguna manera aquestes barreres, com explicava també en David. Ruth, per cert, aquestes pel·lícules que anomenaves, on les podrem veure?
Mira, abans que comentàvem, que dubtàvem a veure si a Filmin se podria veure, ho sabíem, però no sabíem ben bé la data, ja ho he comprovat. Se podrà veure Suro a partir del 24 de març a Filmin, però també al Cicle Gaudí, que és un projecte que impulsa l'Acadèmia del Cinema en Català amb el suport de diverses institucions i que constitueix una xarxa de sales de Catalunya que porta 10 pel·lícules catalanes a l'any, una cada mes, a un centenar de poblacions de tot el territori. Això serà a partir del març, i he vist així una mica de llocs, se farà a l'Ella, Arenys de Munt, Avinyó, Badalona, Balsareny, molts llocs, Calaf, Calella, Capellades... Bueno, podríem estar aquí fent qualsevol persona que tingui curiositat, fa una mica de cerca per internet.
Ciclegaudi.cat, sí. Així de fàcil.
Exacte, i allí està tota la informació. I pel que fa a Toliat i a Drift, també la podeu veure al Sense Ficció de TV3, que
sí,
si busqueu també a la pàgina web de TV3, allí us sortirà.
Pel·lícules que valen molt la pena, pel·lícules que s'han fet a casa nostra, donem suport també a la nostra cultura, que sembla que a vegades la tinguem allà a Margadeta sota l'estora, no fos cas que molestés. Ruth, et pregunto pel reportatge de setmana que ve o...?
Lo tinc clar, però no el vull avançar.
Ui! Mira ella.
Bueno...
Val, no, tot el respecte
sempre.
Més val
no pessigar-nos.
Saps què passa? Que a mi m'agrada molt punxar.
I tant.
Però no et punxaré. No et punxaré.
D'aquí dues setmanes ja el tinc tancadíssim.
Sí?
Sí, però també hi arribarà.
Val. Ruth Caral, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel Sense Distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Vinga, va, 3:45 de la tarda. Avui estrenem nova secció amb Rafa Laguna. Ell és desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles i creador de contingut de Twitch i YouTube. I si no m'equivoco, ara mateix està emetent en directe a través de Twitch. Rafa Laguna, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Això m'ho has d'explicar. Estàs a Twitch ara mateix en directe, eh?
Sí, ara mateix estic a Twitch, sí. Amb els espectadors aquí que estaven esperant. Jo generalment parlo en castellà, però... Sí. Molta gent de Latinoamèrica i tal, ara m'escoltarà a parlar una estoneta en català.
Sí, segur que n'aprenen. I segur que n'aprenen. Mira, ara el tècnic d'aquest programa, José Matosas, que m'ha girat la pantalla i així et puc veure també jo. Tu no em veus a mi, però jo sí que et veig a tu. Juguem amb avantatge aquí des de la ràdio. Explica'm això una mica, com si fos, que no ho soc, però com si fos un boomer, ben bé... Com estàs ara mateix connectat a Twitch? Com ens sents a nosaltres? Com t'ho has fet tot plegat?
Doncs mira, és a dir, gràcies a aquest programa, doncs el Zoom, que es va fer molt popular durant la pandèmia, simplement el que faig és capturar l'àudio, igual que capturaria l'àudio de la música d'un videojoc o del que estic fent jo ara mateix, que estic programant un joc aquí a l'ordinador, i el que faig és passar-lo pel mateix canal que passo el meu àudio, el meu micròfon i tot això, i emitim en directe, mitjançant un programa que se'n diu OBS. Uh-huh. I ja està, és això. És lo típic de qualsevol streamer, no té cap misteri.
Déu-n'hi-do la que tens muntada. Sí. Va, el que farem amb Rafa Laguna cada setmana és que el tindrem amb nosaltres perquè ens faci alguna recomanació de videojocs. Avui en Rafa Laguna, que ens volia recomanar uns quants videojocs, i jo aquest matí que li he dit calla, que és que s'ha estrenat una nova sèrie, que ahir vaig mirar precisament els dos primers capítols, que resulta que aquesta sèrie de HBO està basada en un videojoc. Jo no ho sabia, això, eh? Aquesta sèrie és The Last of Us, i diuen que és un dels millors videojocs, Rafa, de la història.
Sí, la veritat és que quan va sortir va trencar molts esquemes, més que res perquè, primer de tot, va ser un dels últims jocs que va sortir per PlayStation 3, a nivell de gràfic era absolutament increïble, és a dir, la PlayStation 3 és de dues generacions anteriors a la que tenim actualment, que és la PlayStation 5, i va trencar totalment amb tot el que havia, és a dir, com a últim joc va deixar la consola molt, molt alta, però no només això, sinó que la història era molt interessant dintre del que al final no deixa d'explicar una història d'un món apocalíptic, no?, amb zombis i totes aquestes coses que succeeixen. Perdó, la història és, sembla bastant típica, però al final dona suficients voltes com perquè t'emocioni d'alguna manera, i això va fer que es transformés en un mite immediat, i no només això, sinó que immediatament després va sortir l'any 2013, doncs l'any 2014-2015, quan va sortir la PlayStation 4, va tindre tant d'èxit que van fer directament un remaster. És a dir, generalment s'espera molt de temps per fer un remaster, uns quants anys, vale? Doncs un o dos anys després ja van fer un remaster per la PlayStation 4 de tant èxit que tenia i la gent que volia jugar-ho amb més qualitat encara. Imagina't si va generar molt de revolt.
Pels neòfits que ens estan escoltant, Rafa, què és un remaster?
Un remaster és quan una cosa que ja existeix la millorem i li donem potser no noves característiques, però que s'adapti a les noves tecnologies de tal manera que sigui tot més fluid, tot més agradable a la vista, vale? Li donem doncs millors textures, millors models, la música també doncs s'intenta que s'escolti millor, o que hi hagi més partícules per pantalla que doni una miqueta més de vida als entorns i tot això. Videojocs és molt habitual amb jocs que, doncs, jo què sé, es van publicar als 90 o potser a principis dels anys 2000, però amb The Last of Us va ser el primer, que el remaster va ser molt poquet després.
Rafa, has pogut veure la sèrie o no?
No, encara no. Jo estic intentant evitar tots els spoilers que hi ha a Twitter, però bueno, al final sé que conta la història bastant fidelment del videojoc, així que molts spoilers no em tragaré, però sí que és veritat que aquestes sensacions que jo volia doncs viure a la primera mà, aquestes sí que les he dit, no? Diuen que és molt fidel al videojoc, i no només això, sinó que està molt ben produïda i que realment com a producte individual val molt la pena.
Jo, que no he jugat a aquest The Last of Us, sí que us recomano molt que mireu aquesta sèrie d'HBO, que està molt bé. Paperassos de Bella Ramsey, de Pedro Pascal, en fi, un gran elenc d'actorassos que també val molt la pena. Ara sí, Rafa, abans d'entrar en matèria amb tots els videojocs que avui ens portaves, dir-vos als oients que podeu veure i seguir tota aquesta conversa a través de Twitch, no ho hem dit, a través de l'usuari @rafalagun, amb dos os, eh? Per cert, Rafa, si jo et dic quants seguidors tens a Twitch, tu m'ho sabries dir o no?
Ara mateix 14.721. Ho dic perquè ho sé perfectament, perquè tinc aquí mateix el panel de control de Twitch i ho veig.
14.700... Clar, és que hi ha una cosa.
És que no són molts, eh? Soc petit.
14.000 és petit?
Sí, sobretot perquè, a veure, ara mateix ens estan veient gairebé 100 persones, 95 espectadors, i realment el que compta també és molt la mitjana que tens d'espectadors més que altres seguidors. Llavors, pots tindre molts seguidors i no molts espectadors, és habitual, perquè al final la gent diu, ostres, que curiós, però hi ha 50.000 persones alhora que estan competint pel temps de la gent, així que soc petit. Quan arribi a 100.000, doncs llavors ja parlem.
I arribaràs, perquè estem fent coses tan xules com aquesta, que és interconnectar Twitch amb la ràdio a través de Rafa Laguna, que el podeu seguir a Twitch a través de @rafalagun, amb dues os, i podreu veure tot el que fa, que val molt la pena. Ara sí, va, Rafa, de quins videojocs ens volies parlar avui?
Doncs mira, us parlo, primer de tot, jocs... Bé, a partir d'on ens sobra tots, perquè si no estaria parlant de cada programa de jocs del Mario, doncs estic em trec tot el joc del Mario de la generació actual, de la Switch, ¿vale? Perquè generalment es parla molt dels Mario clàssics, no? El Mario de la Nintendo de 8 bits dels anys 80, perquè sí, és el que tothom recorda com bon joc per nens.
Clar, jo sempre he estat molt de Mario.
Sí, doncs mira, els Marios actuals tots són molt recomanables per tothom i sobretot per jugar amb la família. Uh-huh. A l'últim programa ja vaig recomanar doncs, el Super Mario Odyssey, sí, que és un Mario al que pots jugar amb un segon jugador i aquest segon jugador doncs, porta el barret del Mario. No? És un uh-huh. joc que se'n diu asimètric. Un porta el Mario i l'altre el barret. El barret no fa el mateix que Mario i és més un ajudant que un personatge multiplayer, eh? És a dir, és per exemple, a Leo i Nena juguen amb Mario i els pares doncs, ajudant al barret o viceversa. Pot ser que els pares doncs, agafin el control de Mario i els nens el barret. ¿Vale? Uh-huh. La veritat és que és molt agradable, és visualment molt bonic, és molt divertit i potser és un dels Mario que més he disfrutat jo personalment en molt de temps, així que el recomano. El següent Mario que recomano és el Super Mario 3D World més Bowser's Fury. Aquest joc és, són dos jocs en un, ¿vale? I sobretot el recomano per la segona part. El Bowser's Fury. Bowser és el
dolent de Mario.
L'antagonista no? del Mario, exactament. Uh-huh. I han fet com una extensió d'aquest Super Mario 3D World, que és un Super Mario una miqueta més clàssic, més encara que Super Mario Odyssey, ¿vale? És un Mario més clàssic, però li han afegit aquesta extensió a la Switch que pots jugar amb una filosofia similar a la de Super Mario Odyssey, no? amb això del joc asimètric. Un porta Mario i l'altre porta doncs, a un dels fillos de Bowser, uh-huh. a un dels fills de Bowser, que resulta que s'ha adonat que el seu pare doncs, s'ha tornat boig, no sap per què, i tenen que anar a rescatar-lo. ¿Vale? Ara s'ha tornat molt dolent, molt més dolent del que era habitualment, uh-huh. i tenen que anar a rescatar-lo. I és també molt interessant com a pas, no? És a dir, de Super Mario Odyssey a uns Marios molt més clàssic, jo crec que aquest Bowser's Fury és molt interessant. I després, els altres dos que vull dir, és el New Super Mario Bros. Uh-huh. U, que és, aquest és un remaster d'un Super Mario Bros. Que va sortir a la Wii, que té tot el sabor dels Mario clàssics, però es poden jugar fins a 4 jugadors. Uh-huh. Vale, que això és molt important perquè és un Super Mario clàssic, totalment clàssic, però que es poden jugar fins a 4 jugadors a la vegada, no competint, sinó col·laborant. I això està molt guai. Vale? Jo crec que els jocs de col·laborar, com els dos que he dit abans, sí, estan molt bé, i aquest últim també està molt guai. Però també ara, l'últim joc que recomano de Mario, per tancar ja aquest joc de Mario per a Switch, uh-huh. és el Mario Party Superstars, que és un joc de festa, és un joc de jugar tots, fins a 8 jugadors, jugar tots alhora doncs, a minijocs, a veure qui guanya, doncs, el minijoc, inflar globus, a veure qui l'infla més ràpid, o a veure qui canasta més... jocs aquests que són molt curtets, hi ha molts, i una tarda, doncs, la veritat és que tota la família la passa molt divertida i jo crec que acaba de tancar tots aquests jocs de Mario. Mm-hmm. Hi ha més, però per ara diré aquests de Mario per jugar tots junts, i que jo crec que els vincles de pares i fills, o fins i tot dintre la família, jugant junts, jo crec que es fan més forts. Així que quan més videojocs per jugar a tothom i tota la família, doncs millor.
Avui ens quedem amb aquests videojocs que ens portava en Rafa a la una, aquest Super Mario Odyssey, Mario 3D World, amb el Bowser Fury, el Super Mario Bros. U Deluxe i el Super Mario Party Superstars. Rafa, per últim, deixa'm preguntar-te què té l'univers de Mario Bros. Que fa que hagi durat tants anys i amb tant èxit, no?
Senzillesa. Senzillesa i saltar molt. La idea és que Super Mario, la mecànica del salt, la mecànica aquesta de poder controlar un personatge com es controla Mario, és molt satisfactori. I a cada versió ho potencien i ho milloren i ho adapten a les noves tecnologies. I això fa que Mario sempre sigui fresc i sempre sigui divertit de jugar.
Doncs va, si el voleu seguir, @RafaLaguna amb dues os, el podeu seguir a través de Twitch, a través de YouTube. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut de Twitch i YouTube. Moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres en aquest programa La Caravana. T'esperem la setmana que ve per saber més del món dels videojocs. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per cert, una abraçada a tu i a tots els teus seguidors. Que vagi molt bé.
Igualment, a vostres respectes. Jump with me, grab coins with me, oh yeah!
Ràdio Estel.
Ahí vamos.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
L'entreteniment més matiner sona cada dia de 2:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. Al Magazín del Matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres amb Mercè Raga.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Luesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Doncs som a la caravana, som a punt d'arribar a 3:15 de la tarda. Mireu, avui llegíem a La Vanguardia la següent notícia. L'Institut Tecnològic de la Joguina d'Ibi, Alacant, desenvolupa una nova aplicació per adaptar textos i notícies a un format de lectura més comprensible per persones amb discapacitat intel·lectual. És per això que ens hi hem posat en contacte perquè ens expliquin aquest meravellós projecte. I ja tenim a l'altra banda del fil telefònic a Raül Esteban. Ell és tècnic del projecte de l'aplicació. Raül, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena vesprada.
¿Cuándo y por qué se empieza a gestar una idea como esta, Raúl?
Pues este proyecto surge en base a una colaboración que hacemos con la entidad de apoyo a personas con discapacidad intelectual de Villena. Y en realidad fueron ellos los que detectaron esta necesidad en su institución y bueno, decidimos colaborar y buscar financiación a través de un proyecto europeo. Y así es como surge la idea, a raíz de la necesidad. Uh-huh.
¿Ha sido un proceso largo?
La verdad es que fue un proceso largo de ideación, ¿no? Porque sabíamos cuál era la problemática, pero teníamos que definir un poco cómo íbamos a hacerle frente. Y ese proceso sí que costó un poquito, pero bueno, al final siempre acabas encontrando la solución, presentamos el proyecto, fueron unos meses de espera hasta que llegó la resolución y tuvimos la suerte de que fue aprobado. Y todo lo que fue la creación del resultado ha sido una duración de unos 2 años. 2 años.
De unido, 2 años para hacer una aplicación de estas características. Claro, mira, ahora haré una comparativa, pero para que me entendáis todos, ¿eh? Cuando hablamos de las vacunas durante la pandemia, hemos hablado mucho de cómo es el proceso de creación de una vacuna, de los pasos que tiene que seguir, ¿no? Ahora me decías, es un proyecto que al final se ha conseguido aprobar, este que habéis puesto en marcha. Uh-huh. ¿Qué procesos ha seguido este proyecto? ¿Qué se necesita para aprobar un proyecto de estas características?
Bueno, pues lo primero fue detectar la necesidad. Y una vez detectamos la necesidad, para que te financien un proyecto de este tipo, tienes que dejar bien claro que existe esa necesidad y demostrarlo con datos y luego definir claramente las tareas y todos los pasos que vas a seguir. Además, para conseguir el éxito y para conseguir que la aplicación y la plataforma fuera del gusto, ¿no?, de los usuarios finales, que son las personas con discapacidad intelectual, creamos una metodología de diseño colaborativo con ellos. Entonces fueron ellos también los que participaron en la creación del resultado final.
Mm. Claro, esto me lleva a preguntarte, ¿hay suficiente inversión en el país y en Europa para que estos proyectos sociales salgan tanto a la luz?
Pues por desgracia no hay suficiente. Hay muchas ideas, muy buenas ideas y muchas necesidades a cubrir y por desgracia los fondos son limitados y no se abarca todo lo que se debería quizá de abarcar. Pero bueno, sí que también somos conscientes de que se está haciendo un esfuerzo por aumentar los presupuestos y la financiación en este tipo de proyectos.
Si hablamos de un proyecto como el que habéis tirado hacia adelante, que vale mucho la pena, que es hermosísimo, de verdad, déjame preguntarte en qué consiste una aplicación de estas características, cómo funciona.
Claro, el problema surgía en que las personas con discapacidad intelectual leen una noticia y debido a la complejidad del texto y de las palabras y de los tecnicismos, no son capaces de entender realmente el significado. Y esto es un problema porque lo que hace es encerrarlos, ¿no?, ensimismarlos en su mundo y no conocer lo que sucede a su alrededor, que al fin y al cabo es un derecho de todos, ¿no?
Claro.
Entonces lo que ideamos fue un sistema en el cual cuando una persona sea con discapacidad, está enfocada a discapacidad intelectual, pero no exclusivamente, ¿no? Cualquier persona que lea una noticia y que no la acabe de entender, o que no comprenda bien el texto, o que no la vea bien estructurada, o que tenga cualquier dificultad a la hora de la comprensión, sea capaz de, a través de esta plataforma, enviar una solicitud de adaptación de la noticia a formato lectura fácil. Uh-huh. Entonces, además de la plataforma, hemos creado grupos de trabajo en esta entidad APADIS, pero también en otras entidades a nivel europeo, porque es un proyecto en el que participamos 5 países, que a lo que se dedican es a recibir estas noticias dentro de la misma plataforma, adaptarlas junto con las personas con discapacidad intelectual, que también operan como validadores de que esa noticia está bien escrita y que es comprensible, y una vez está finalizada esta adaptación a formato lectura fácil, es reenviada a la persona que la ha solicitado y además publicada en la página del portal digital, para que cualquier otra persona que a lo mejor no quiere leer una noticia en concreto, pero quiere mantenerse informado, pueda acceder a través del portal digital y leer las noticias en formato de lectura fácil.
Clar, 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 clar. És que perquè en siguem conscients, el que ha fet en Raül Esteban amb un gran equip de gent a nivell internacional, ara hablarem, Raül, de tots els països que han participat, totes les entitats, que són moltíssimes, el que ha fet en Raül i tota aquesta gent és posar un dret bàsic sobre la taula que s'estava vulnerant, com és el dret de la informació. És que és així de bèstia. És que és així de bèstia. Ja està disponible, Raül, esta aplicación?
Sí, 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 está disponible a través de la página web easynewsportal.eu. Uh-huh. Además, existe todo un set de materiales formativos sobre educación mediática, sobre adaptación de textos a lectura fácil y sobre promoción de la lectura en niños pequeños para padres, enfocado a padres, a través de la página web easynewsproject.es.
Val, easynewsproject.es o a través del portal web d'Easy News i allà teniu aquesta aplicació. Me decías, Raúl, que han participado muchas entidades y distintos países para que el proyecto sea posible, ¿no?
Sí, somos un total de 6 entidades de 5 países diferentes. Desde España estamos a París y a IJU, pero también han participado entidades de Suecia, de Austria, de Italia, de Grecia...
De unido.
Y España, efectivamente.
Te preguntaba antes si había suficiente inversión para que estos proyectos salgan a la luz. Me decías evidentemente que no. Quiero preguntarte por el resultado final. Es decir, una vez tenéis el resultado y lo sacáis a la luz, ¿hay suficientemente promoción como para que se conozca el resultado de aplicaciones como esta?
Bueno, nosotros siempre intentamos darle la máxima difusión posible, pues a través de lo que estamos haciendo ahora mismo y de otras actividades más a nivel local también. Pero la financiación del proyecto será financiación tanto para el desarrollo como para la diseminación durante la ejecución del proyecto, que es de 2 años. Una vez finalizada la ejecución del proyecto, por desgracia, tenemos que ser las mismas organizaciones que lo hemos desarrollado las que nos encarguemos tanto de mantenerlo en funcionamiento y de mantener los servidores activos y toda la actividad en marcha, como de intentar promocionar su uso en otras entidades.
Mm-hmm. Raúl Esteban, técnico del proyecto de esta aplicación, que de verdad, seguiu-la perquè val molt la pena. Aneu a Easy News, al portal web d'Easy News, també la trobareu allà i també ens facilitarà la vida a tots. Ha sido un placer hablar contigo de esta aplicación y muchas felicidades, de verdad. Que vaya muy bien, un abrazo.
Sí, muchas gracias.
8 minuts i arribem a les 6 de la tarda i nosaltres que acomiadem el programa d'avui, i ho farem ni més ni menys que amb Macaco, i aquest Seguiremos.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Que lo importante es soñar.